Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Que passen de les 5 de la tarda en aquest primer de lluns, dilluns del mes de juny. Per tant, estrenem mes i... Què et diu la Paula? Què em fa? Què em fa? Que tiri, què vols? Què vols? Un tros de pizza? Però això no és una pizza, eh?
No, ja, és una caixa que fa amagatall.
Pau Gascó, per favor, molt bona tarda, primer de tot.
Bona tarda.
Què? Com estàs? Qui és això que ens has portat? A veure.
És un coc de cirera. M'ha quedat xulíssim. Tasta, va. Que si a no, m'estaràs tota l'hora volent de tastar.
Sí, però espera't, perquè és que jo tampoc estic molt catòlica. Llavors, jo t'agafaré un trosset. Ara, sí. No, espera't. No riguis, no. Si no he dinat, Pau Gascó, què m'has de donar? A veure. És a dir, la Vanessa em gravarà fent això, que ja veuràs.
Un moment radiofònic.
No he dinat, i o sigui, és el primer... A veure... Vols que et gravi tu, Vanessa, menjant? T'ho diu no. Escolta, doncs això està molt bo. A veure, molt bo. Bueno, que no vols parlar avui.
Sí.
Ah.
Però com que pega accelerada, dic, deixa-la fer.
No, fes, que avui he parlat molt. O sigui, digues.
Doncs va, comencem.
Perdona, això està molt bo.
Està bo.
Però està molt bo. O sigui, em recorda com... Saps de la típica... a la cocada de Sant Joan?
No? Sí, feta, és que de fet això, no? Avui us explicaré el brioix que podem aprofitar per fer la cocada de Sant Joan.
Ah, val, d'acord.
Sí, sí, i no és fàcil, però bueno, ningú ha dit que la vida sigui fàcil. Estic farta de les receptes fàcils. Hem d'anar una mica més enllà, hem de fer les receptes també difícils.
Clar.
No, he aprofitat el brioix. Aquesta massa, aquesta coca de cireres, o coc de cirera, o coca amb cirera, com diuen a Reus, es pot fer amb massa de pa, amb massa de pa de pessic, amb massa de brioix, un brioix més enriquit, menys enriquit. En aquest cas he anat el més enriquit possible, que és bastant elaborat. Després us explicaré com podem fer-lo sense no tenim la maquinària per amassar a casa, que és bastant difícil, però bueno. Però és una massa de brioix amb cireres. I pintada amb rovell d'ou i sucre per damunt.
Oh.
S'ha de dir, Vanessa, jo sé que això, que el brioix porta molt poc sucre i el sucre que porta és per ajudar a la fermentació i les cireres no porten sucre. Per tant, l'únic sucre que porta la coca és quan surt del forn se n'hi posa una mica per damunt. Per això es veu molt sucrada, però no em porta tant de sucre.
Però és que és molt curiós. La Vanessa està agraint moltíssim aquest gest de Pau Gascó. Estèticament sembla una pizza. Vull dir...
No, però perquè us l'he posat en una caixa de pizza per portar-la. O sigui, se m'ha corregut, tenia a casa. I com carai porto la coca a la ràdio? I ahir vaig sopar pizza i tenia les caixes de pizza i vaig dir, xate, ja està, poso la coca dintre de la pizza i fantàstic, és que és el packaging fantàstic.
No, o sigui, no.
Senyors que fan coques de forn, forners, feu servir el packaging de les pizzas, sí. Perfecte. Bueno, què? Comencem o què?
O sigui, avui, per tant, parlarem de cireres.
No, d'albercocs.
I albercocs?
No, només de cireres. Només de cireres.
Veus que bufa posta. Escolta, tu vas veure en Jaume Borja, que va parlar de la fira de les cireres.
Sí, em va encantar. Em va encantar. Mira, porto una cita d'ell que vamos, o sigui, hem de fer un monument. Al Catalunya li ha de donar la creu de Sant Jordi en Jaume Borja. No l'he avisat a producció perquè tinguéssim el tall preparat, però el porto escrit, diu... Les fires de la cirera són emblema i signe d'identitat d'aquest país. Lo nostre, Catalunya. O sigui, quan va dir això, jo, bravo, aplaudint a casa com un loco, bravo.
Vas trucar tu, és que em pensava que era el Ferran que et va trucar.
Sí. I res, o sigui, molt bé. Però anem per ordre, no?, una miqueta, ni que sigui per dissimular.
Clar, sí, el Ferran. Sí, comencem pel principi.
Aquesta cançó de Cesc Freixes, Eure. A veure, anem ràpid, ¿vale? Perquè avui tenim molts temes. És curiós que a vegades agafo un tema i dic, bueno, parlarem de cireres. I dic, ostres, té poca xitxa.
Sí, poca xitxa.
Té poca xitxa.
Vinga, va, anem-hi.
I això.
Sí, va. Dos pardalets al mitjà, desideretes de l'arbre. Mira com ve... A veure, aquestes cireres que ens porta avui en Pau Gascó.
Espera, escoltem la cançó.
Ah, doncs vinga. Ai, 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 lo Jaume, no menjarà cap cirera, les anirà a comprar al mercadet de Cervera. No, 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 no!
Bé, és curiós que aquesta cançó m'encanta,
sí?
Perquè es diu Les trifulques d'en Jaumet, i parla d'un pagès que té un cirerers i que no menja cireres. I això és molt curiós perquè al meu avi li va passar. El cirerers és un conreu punyetero. I fins i tot, clar, per començar, el meu avi va començar a plantar un cirerer i no tenia cireres. No feia cireres. Per què? Vam descobrir que el cirerer és un arbre que necessita, com a mínim, un altre cirerer.
Sí.
Perquè, si no, no pol·linitza, d'acord?
Ah, val.
Si necessites dos cirerers. De fet, després, clar, si tu li tires insecticides, els encarregats de pol·linitzar no pol·linitzen, que són els insectes.
Mm.
Per tant, no pots tirar mai insecticides perquè els han de pol·linitzar. Però un cop estan pol·linitzats, sí que pots tirar insecticides, perquè si no se't fotran els cucs, les cireres.
Yeah.
Si tot això aconsegueixes, que això són anys d'aprenentatge, si tots aquests passos els vas superant, arribes a veure les cireres verdetes. I es van, a poc, fent madures. A poc a poc. Fins que arriben els 40 dies després d'haver fet la flor, i comences a veure que dius, ja aquesta setmana que ve ja agafaré cireres. I quan arriba la setmana que ve, els pardals se t'han fotut totes les cireres. I
és,
no pot ser, o sigui, no pot ser. I clar, CDs penjant dels cirerers, malles senceres cobrint el cirerer, però clar, que no toca el sol.
Sí.
O sigui, el meu avi portava una desesperació i quan vaig descobrir aquesta cançó, Les trifulques d'en Jaumet, diu que no menjarà cirerers, vaig dir, és que és totalment la història del meu avi.
Sí, mira, però, diu el Ferran que has de provar els cocodrils inflables, que això a València prova per fer allunyar, per fer espantar els flamencs.
Els flamencs. Sí.
Això és real, eh?
Però els flamencs no sé si mengen... Ah, clar, val. No, he vist sistemes.
Els arrossars.
Saps aquells ninots que fan servir els camps de futbol que els hi són un tub d'aire i
sí,
que es van movent?
Sí, sí.
Això també ho he vist, alguns camps.
També ho has vist, no?
Sí, sí. La gent se les empesca totes perquè, clar, és que quan arriba el moment de la maduració, els pardals són més ràpids que tu i van allà. Bé, doncs ja tenim el conreu fet, no? Doncs ara passem a les cireres de Catalunya. Hi ha crisi, que hi has molt de morro, s'ha menjat la cirera i tot el pastís. Bé, doncs, com dèiem abans, en Jaume Borja ho va dir, és les fires de la cirera són l'emblema i signe d'identitat d'aquest país, lo nostre, Catalunya. És que aquesta és per fer una samarreta d'aquestes...
Sí, no? Tu ja et veig, tu, molt grupi,
sí, sí.
Del Jaume.
Sí, total. Home, el cinturó al costat, per Déu...
Com vas tu amb el cinturó? Te l'has posat... Ah, que he vist aquí xarxes.
Però em vaig aprimar com a mínim 15 grams, em vaig aprimar si em posava el cinturó de cantó. És una passada. Bé, doncs ara anem a preparar l'alineació del tema. O sigui, al final... Ets menys original que fer una fira de la cirera, vale?
Val.
Comencem. Sant Climent del Llobregat. Santa Coloma de Cervelló. El Papiol. Torrelles de Llobregat. Paüls. Miravet. Bràfim. Llers. Terrades. I Arenys de Munt. Gairebé no es fan fires de la cirera.
Però, per favor! Quants te n'han sortit? Això és gairebé l'alineació, no?
Clar.
No? Quants en n'hi ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6...
10.
Falta un.
El porter. Bueno, podem afegir Salsadella, que està al Maestrat i que gairebé és Catalunya. Yeah. O sigui, que ja podríem dir-ho. Bé, doncs, continuem. The cherries in your mouth's plus us. Scarlet venom to keep engenders. We will build walls with joined up scars. But your constellation has stayed my guitar. And the French in your mouth breaks ribs. Makes us go light and hands lose their grip.
A veure, quants tipus de cireres hi ha? Perquè,
moltíssims.
Clar, a veure, perquè nosaltres jo sempre es donen aquestes cireres i ens veiem totes iguals, però no, Pau.
De fet, no, de fet, quan anem a les botigues només en trobem un. I si parles amb aquesta gent, els habitants d'aquests pobles que fan fires de la cirera, n'hi ha moltíssims de tipus de cirera. De fet, n'hi ha unes que serveixen per la polinització, n'hi ha unes que són més primerenques, n'hi ha unes que són més tardanes, n'hi ha unes que aguanten millor, n'hi ha unes que són més dolces, n'hi ha unes que, si plou, quan estan madures, aguanten millor. L'esberlat també és una cosa que els preocupa molt als pagesos, que és que l'excés de sucre o la quantitat de sucre que té fa que el fruit rebenti. És una cosa que és un signe de qualitat, però estèticament no es venen aquestes cireres després. Són noms una mica complicades, o sigui, que, vaja, no vull entrar-hi massa, però el que sí que us volia dir és que la picota, aquesta que tenim les cireres del Roca, que són un conreu típic de Reins de Munt, tenim la cirera de Bràfim, cirera del Baix Llobregat, però tot això són tipus, són noms són noms de llocs, no cal, no són realment espècies. Igualment tenim la picota, que és aquella cirera que es ven sense peduncle, del Valle del Jerte, d'Extremadura, però tampoc és un tipus de cirera. Les espècies es diuen més utilitzades, que n'hi ha diverses, però les més utilitzades per fer la picota és el pico negro i l'embrunès. De fet, la diferència bàsica entre picota i cirera és que es venen amb peduncle o sense peduncle. La picota... Ojo, hi ha molta gent que fa la picardia, o hi ha gent que fa la picardia d'agafar la cirera, estreure'ls i peduncle, la cua, i vendre-te-la com si fos picota. Però es veu fàcil perquè on està enganxada la picota, la cua, el peduncle, si es treu i no és una picota, fa una cicatriu. I es nota que aquella cirera es farà malbé abans. En canvi, les picotes es deixen les cues a l'arbre i estan perfectes, les cireres.
Ah, mira.
Sí, sí. És la diferència. El que passa que pot haver-hi gent que sigui una mica pícara i que t'agafi cireres normals, li tregui la cua i te la tregui com picota. Però heu de mirar a veure si tenen la ferideta al lloc.
O sigui, la diferència exacta. O sigui, el consell que ens donaries, no?, a l'hora de comprar les cireres seria aquest, no, Pau?
A veure, jo us recomano que les cireres siguin de prop. Per tant, del Jerte, del Valle del Jerte i d'Extremadura, jo no les recomanaria. Uh-huh. Si tenim aquí el Llobregat, és la meitat de les cireres de Catalunya es conreen al Llobregat. Uh-huh. I, per cert, la cirera és el quart conreu de fruita dolça de Catalunya. O sigui, és molt important. Per tant, som grans productors de cirera. La cirera que maduri a l'arbre i la comprem madura de l'arbre. I ara... No sé si... M'agradaria que féssim un petit viatge.
Ah.
El petit no, bastant llarg.
Sí? Cap on anem? Cap on ets portes? Noi? Aquesta música? A veure...
El Japó.
Sí,
coneixeu,
sí.
Coneixeu aquesta... La sakura, la flor del cirerer. És tot un emblema al Japó, anar a observar, se'n diu Hanami. És l'art d'anar a observar les flors del cirerer. Realment allà es fan servir espècies que no són pel fruit, es fan servir per la bellesa de les seves flors. I la floració del cirerer marca el moment que és l'adequat per sembrar l'arròs. Per tant, per ells la mitologia japonesa, la mitologia nipona, és molt important aquest moment. Aleshores, diuen que els déus, o pensaven que els déus, habitaven en els cirerers. I ells ensenyaven als seus pobles quan era el moment de plantar l'arròs, de sembrar l'arròs. El color de la flor de l'cirerer, no sé si l'heu vist mai, al Japó es fan veritables...
Barbaritats, sí.
Per veure la flor del cirerer. Sí, i es posen unes parades i la gent se'n va als parcs a menjar i a fer pícnic. I aquí, en canvi, jo vaig preguntar-li a un pagès, escolta'm, a Salzadella, quan estan les cireres? Diu, les cireres fins al maig. Dic, no, dic, busco la flor. Diu, pa què? Jo volia veure els camps florits i allà no hi havia ningú. En canvi, te'n vas al Japó i està tot plegat. Gent fent cua per veure les flors dels cirerers. O sigui, aprofiteu. Tots els pobles que hem dit abans que fan cires tenen flors de cirerer. Una cosa que és de la mitologia que m'agrada explicar dels nipons és que la flor rosa del cirerer, ells diuen que és perquè la flor blanca està tacada per la sang dels samurais que han mort honorablement. I, per tant, la flor no és blanca per culpa de la sang dels samurais. I ara ja deixem Japó i anem cap a la cuina. Bé, doncs, com anem de temps?
Avui anem molt bé.
Sí,
o sigui,
anem bé.
El que vulguis.
Bueno, coses que es poden fer amb cireres. La recepta més curiosa que he trobat a un llibre de cuina del Pallars, Ferran, els del Pallars esteu ben grillats.
Home, no li diguis això.
És de la ratafia. La ratafia...
Ui, aquest tema. Un dia podem parlar de la ratafia?
Jo perquè no el domino massa.
Tu no el domines massa. No. Però és que tenim una... Mira, és que clar, el nostre productor Ferran Capdevila, saps que fa ratafia allà a casa?
Sí?
Home, al Pallars, sí, sí.
Un tot dia el que siguin fer. Drogues, tot el que siguin drogues, eh?
No, va. Va, prou.
Doncs he trobat una recepta de ratafia a la qual es posen... Les cues de la cirera, no
sí,
la cirera, les
veritat.
Cues de la cirera.
Sí.
A més, és ara el juny, no?, que toca fer-la, quan estan les anus verdes.
Diu que sí, en Ferran, diu, sí.
Això és com els boletaires, no ens dirà la veritat.
No, és mentida. Segur. O sigui, és secretisme total.
Total. Per fer-se l'interessant,
sí,
eh?
Sí.
Bé, continuem. Després, cireres amb licor, que això el seu pare ho fa, i és just, jo portava ja el guió, que vol dir que no m'he copiat de tu, eh? Però bueno, és del llibre de cuina pallaresa. Que és que agafes les cireres, talles mitja cua, les poses en un pot de vidre, li fiques una mica de sucre i l'acabem d'omplir amb anís.
Sí.
Llavors es deixa uns mesos, perquè la cirera agafi bé el cos. Es poden menjar tal qual o es poden fer servir per pastissos. El Ferran m'ha comentat que el seu pare que les deixa d'un any per l'altre, i aleshores quan menja dues cireres es fa un xarrup, un xupito?
Un xarrup, no ho has dit molt bé.
Un xarrup de licor. Després, tenim... Clar, és que amb el tema de les receptes, avui he tingut una petita discussió a internet, al Twitter, que ja m'agrada, això, que quan arriba el temps de les...
Això ho podem explicar. O sigui, és que a mi no em deixeu treballar. Vull dir, jo estic amb el compte de Twitter obert, de X, i de cop i volta, pum, 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 notificació, tot el matí. I vaig treballar i veig, Pau Escó per tot arreu. Què et passa, tu? O sigui,
escalfo l'ambient.
Estàs escalfant l'ambient i estàs repartint per tothom, eh?
Sí. No, res, que total, que ara que arriba l'època, totes les revistes i tots els llocs que fan cuina, no?, els mitjans, que n'hi ha molt pocs, eh? No, és broma, n'hi ha masses, potser, masses mitjans que fan
avui,
cuina.
Avui, per cert, no t'has posat en jardinet, eh?
No, avui no l'he posat.
Avui t'has portat bé.
Me l'he posat al matí, que era el clafoutis. Hi ha una recepta que la gent li té molt d'apreci, que és el clafoutis de cireres.
Explica'ns això.
El clafoutis de cireres és una cosa que té un millor nom. Jo considero que és una castanya important. És un postre francès, de la repostería francesa clàssica.
Sí.
Que no és ben bé... Sí, és francès, però és occità. De fet, té uns orígens occitans catalans, perquè... Clafí, o clafit, el senyor Virgili, mestre Virgili, és omplir. Aleshores, diuen que l'origen del nom de clafoutis ve de perquè es fica dintre d'un mollo ben ple de cireres, ben clafit de cireres, i aleshores es tira un batut de llet, ous i farina i sucre, que és com un flam espessot, i es posa al forn a 180 graus. A veure, està bé, però que és un flam gomós, espès, amb cireres. I per mi això, doncs, no li trobo tanta gràcia. El que passa que el nom és tan sensual que la gent diu... Mira, a la revista Lectures, a tot arreu, a la Vogue, a la Elle, a tot arreu, i veus clafoutis de cereces, clafoutis de cereces.
I és atractiu? O sigui, estèticament o no?
Depèn de la gràcia que tinguis tu amb clafir les cireres dintre.
Però què vol dir aquesta resposta?
És que, vaja, per mi no trobo que sigui interessant. O sigui, és veritat que quan comences amb el tema de les cireres, masses receptes no trobes.
Ja. Yeah.
Perquè, bàsicament, els especialistes en cuinar les cireres són centre Europa, com tenen la cebla negra o Àustria, anava a dir Austràlia. Àustria. Àustria i cebla negra, però ells fan servir unes cireres que són especials per cuinar. Ells no conreen cireres per menjar, però bàsicament les que conreen són cireres per menjar. El pastís selva negra, que és aquell pastís de xocolata, nata i cireres, la gràcia que té són les cireres àcides que fan servir.
Perdona, i ara m'ha dit que ara ho estaves dient, el mon chéri, no? No és aquest bombó de...
Ah, són cireres amb licor, que podeu fer servir aquestes cireres que s'han fet, i aleshores el banyeu amb xocolata, sí. Però els especialistes en cuinar-los són centre Europa. Si tu vas a la restauració francesa, a la reposteria francesa, a buscar receptes de cireres, et trobes el clafoutis, que dius, ah, mira, té bon nom. I comences a llegir, dius, però si això és un flam amb farina. O sigui, que
paia
castanya. No, després hi ha una altra recepta que es va fer pel jubileu de la reina Victòria. Mm. Escoffier, un xef francès que es treballava a Londres, que va fer unes cireres, que dius, oh, unes cireres jubileu per la reina, ha de ser la bomba, allò ha de ser, buf, una recepta que va, es fa un almíbar, les peces amb maicena, fiques les cireres i les flambeges. I em diràs tu, quina gràcia té això? En canvi, vens a la cuina nostra i tens a la teca, a la d'Ignasi Domènech, cireres de València. I llavors ja dius...
Home, clar.
Aquí ja estem amb alguna cosa guai.
Sí.
Llavors, les cireres de València... Molt, a veure, per València, perquè fiquem suc de taronja. Cireres, suc de taronja i nata muntada. Bueno, ja tenim alguna cosa, ja tenim alguna cosa. Però no estem amb la cuina francesa. I aleshores, avui anem amb el coc de cirera.
A veure, coc de cirera.
Que és el que tenim aquí. Abans de començar, us explico.
Pizza o coc?
Exacte. Podem fer servir massa de pa, la massa de pizza. A poc, la gent, a mesura de fer pastissos i fer masses i fer cocs, van aprendre que la massa de pa... La massa de brioche no és res més que una massa de pa enriquida, d'acord? Per tant, el que fem en aquesta recepta és una massa de pa que porta farina, llevat, una mica de sal i llet, i hi afegim ous i mantega, i això la fa enriquir. Ara us la dono detallada, però el que volia és que sapiguéssiu que tant podem fer una massa de coca de pa, podem fer un pa de pessic, podem fer un brioche, que és aquest, que és tècnicament més difícil, i ja està. Quines cireres hem de fer servir? Hem de fer servir cireres petitones i que siguin negres. Aquestes els he tret el pinyol. Feu un... O sigui, cuinar és un acte d'amor per la gent que menjarà. Sisplau, traieu els pinyols.
És que, bueno...
Que no ten... T'ho curres mogollona, et fas un brioche, una coca...
Però què vols dir? Que hi ha gent que no treu el pinyol de la
cirera? No, home, clar, tradicionalment no s'han tret els pinyols de les cireres.
Però aquí poden haver-hi molts...
Les dentadures volen volar.
Però volar.
Clar, jo que vaig amb ganes i sóc un ànsies, jo me'ls trago directament, passo de... Esclar, és que això...
Ja sortiran.
Ja sortiran per l'altre lloc. Sí. Ai, per cert, això de que ja sortiran, ara m'has recordat una cosa. Saps com arriba les cireres aquí?
Com van arribar?
Hi ha llegenda molt maca. Venen d'Àsia i diuen que els pardals el van portar.
Els pardals?
Ja sortiran. El pardal menjava una cirera... Un pardal va menjar una cirera a Àsia i la va cagar a Síria.
Ja està.
Llavors, de Síria la va menjar una altra... Va sortir un cirerer.
Sí, 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 tota una ruta.
Llavors, el pardal va anar fent defecant i va anar generant la migració dels cirerers.
En 0, com tindrem Auri Francisco aquí? Perquè crec que és un tema que l'interpel·la i que li veuràs.
Va, doncs anem a la Vanessa...
Escolta, perdona, tu dius que és una llegenda, però...
No, home, no, és que després hi ha el Plini el Vell, que la va portar de Turquia,
I
no sé què.
I això ja no
m'agrada tant. M'agrada molt més la defecació dels pardals. Aleshores, anem amb la recepta, que si no la Vanessa no sabrà com tallar i enganxar-lo tot el que explicaré. Tenim 200 grams de farina, 20 grams de sucre, 25 grams de llevat premsat, el que és el llevat de forner, 6 grams de sal i la ratlladura de mitja llimona, de pell de llimona. Aquests ingredients els barregem i fem un volcà. En el mig d'aquest volcà hi posem un ou i 50 grams de llet. Ho barregem i comencem a treballar, d'acord? Hem de tindre paciència, és una massa que aquí encara li falta humitat i hem de començar-ho a amassar. Quan ho tinguem bastant incorporat, li afegim 100 grams de mantega pomada. Mantega pomada vol dir quan està, no està desfeta, però que té textura com de pasta de dents.
Uh-huh.
Aleshores, posem en dos vegades, 50 grams i 50 grams, i afegim aquesta mantega a la massa. I aleshores és quan es fa totalment intreballable. Aquí és molt difícil de treballar. Si no teniu màquina per treballar aquestes màquines que en diuen la KitchenAid o aquestes màquines que són per amassar, o el braç amassador... El que us recomano és posar-hi molta menys mantega. Per què? Perquè la massa, fins que no hi hem posat la mantega, era bastant fàcil de treballar. Però a mesura que hi posem mantega, es fa més difícil. Si tenim màquina, com procedirem? La treballem fins que es desenganxi de la màquina, d'acord? I la deixem reposar. Si no tenim màquina, posarem poca mantega. Potser amb 20 grams ja n'hi hauria prou. O fins i tot potser no en podríem posar. No passa res. Posem poca mantega i fins que veiem que la podem treballar, però que ens costa una mica, i la treballem, i la treballem, i la treballem, podeu comptar que podeu estar 20 minuts tranquil·lament treballant-la.
20 minuts?
Sí, sí. Els brioixos necessiten molta feina.
Ostres, Pau, però és de, potser com de reposteria el que reclama més feina, més de durada?
El pa de motllo i el brioix és els que és més es treballa.
I són aquests 20 minuts que ha de ser tota l'estona constant,
bueno,
constant,
no,
o no?
El repòs també treballa. Aleshores es pot fer deixar-ho 20 minuts, treballar-ho 10 minuts, deixar-ho 20 minuts, treballar-ho 10 minuts. Clar, aquí depèn de la vostra gràcia treballant i deixant reposar. El repòs treballa, però aquesta massa us recomano, si teniu màquina de treballar amassadora, amb amassadora, d'acord?
Mm.
Tenim la massa feta, la deixem reposar 30 minuts, amb una bola. Un cop ha passat aquest repòs de 30 minuts, l'estirem. aquesta l'he estirat amb els dits. No cal rodillo, no cal corró, res de res. I aleshores, amb els dits, com si fos una focatxa, l'estireu una mica i poseu les cireres, que els haureu tret el pinyol mentre es reposava la massa, i la deixem reposar una hora. I veureu que comença a créixer, a poc a poc. Un cop ha passat aquesta hora de repòs, el forn ha d'estar a 100 graus. És curiós, perquè normalment els brioixos no es couen així, però a mi m'ha quedat perfecte. 100 graus, 10 minuts.
Sí.
I un cop passat aquests 10 minuts, pugem el forn a 180. I el deixem 20 minuts més. I ja està. Quan surt del forn, li posem sucre per damunt, expulsem sucre per damunt, i ja està acabada, la coca.
I ja està.
Mm-hmm. I recordeu, aquesta massa la podeu fer servir per... del Sant Joan.
Per la coca de Sant Joan.
La coca de Sant Joan podem fer servir la mateixa massa.
És que a mi m'ha recordat... A veure, també t'haig de dir que les cireres estan molt ben treballades, també. Vull dir que té...
És brioix, és un brioix.
No, està molt bo.
I també pel tortell de Reis.
Exacte, també.
Sí, clar, és la mateixa massa. Uh-huh. És un brioix.
T'haig de felicitar, moltes gràcies. No m'esperava que fessis aquesta coca.
No.
No.
A mi jo estic content, m'ha quedat molt bé.
No, és que està molt content perquè estava molt bona.
Ja
tens pensat de què voleu parlar amb el...
No, he de preparar. He de preparar, però és que jo crec que fluiria tot, però millor preparar-s'hi després que flueixi.
Exacte, podem tenir el guió, que és la millor improvisació, i després tanquem el guió.
Ah.
Què et sembla?
Sí, sí, perfecte.
Bueno, tu vés començant a fer-li un test de cuina. Ell ja va dir que la cuina és bo per jalar.
No, no, és igual, riurem
sí,
molt.
Sí.
I parlarem occidental.
I parlareu occidental. Ai, espera't, és que fa estona, que no sona el timbre. Jarque.
Tarda.
Hola. Què?
Què tal?
Què és aquesta màgia?
Noi, jo estic sempre aquí. Jo sempre he estat present, tota l'estona. Pau, no sé si t'ho havien dit. Jo només et volia dir, Pau, que coincideix justament el dia que no vinc, que portes berenar. Aleshores, no sé si...
Estàs enfadada?
No sé si tu fas... Sí, home... No sé si tu... Hi ha la possibilitat de que em porti... Jo ara mateix estic a Terrassa. No sé si t'aniria bé acostar-te a Terrassa per portar-ne un tros.
I tant, ara te la porto.
Sí, un trosset?
Sí, sí.
Val. Perfecte.
És que, clar, la Jarque no ho veu, però la Vanessa ara ha marxat, ha agafat un tros de coca. És que, clar... Jarque, què és això?
Qui no corre,
vol dir? Perdona, Marta, un moment. És que, clar, tu ara, Pau, estàs una mica al·lucinat. Saps què? Tenim a la Jarque, que avui la tenim en bicicleta estàtica, perquè avui és el Dia Mundial de la Bicicleta. Però, a banda, tu saps que ha tingut... Bueno, té el dit del peu trencat.
No ho sabia.
Ah, per això, vale. Llavors et poso en context. I per això la tenim a la distància avui damunt de la bici estàtica.
Molt bé.
Però sense fer anar el peuet.
I com ho portes, Marta?
I clar, jo tanta bici, això de pedalejar també obre la gana, vulguis que no. Clar. I clar, tant parlar, jo no me n'he pogut estar. Tant escoltar que parlàveu de cireres, de ratafies, i jo, clar, a mi se m'ha obert la gana, i ara a mi sí que, Pau, em vindria de gust un trosset d'aquesta coca que has dut.
Ara mateix te'l porto.
Com ho hem de fer, això?
Jo te'l porto, ara mateix.
Val. Escolta, també em podries dur una capseta de Montxerís, perquè també estan fets de cirera, els bombons, i m'agraden molt.
Ah, però t'agrada per la cirera o pel licor?
Per la barreja de la cirera, el licor i la xocolata, que és bunyols, sensacional.
I els bunyols de cirera austríacs?
Bunyols de cirera austríacs?
Sí, fan un...
Boníssims, també.
A la Jarque, segur que els coneix.
Boníssims, amb marmelada.
Sí,
bons,
sí.
Bons. Però els Montxerí, a més, és una cosa que tristament a l'estiu només es poden degustar a l'hivern.
No, es desfan.
Quan fa fresqueta.
Aquesta és una bona campanya de màrqueting, Quan ho vam fer-ho, és que és per aplaudir-ho.
Vas pensar,
Es pot vendre igualment, però van dir, no ho fem. I llavors és com, et dona sensació de que, hòstia, que guai, no?
Sí. Escolta, deixa'm, Jarque, perquè crec que tu també ho vas saber, que us ho vaig passar al grup. La setmana passada van venir uns clients especials al Follia, no?
Sí!
Què, ho vols explicar o no?
Sí, bueno, van, després de sopar, allò mig tímids, s'apropen, perquè la cuina que estic està molt oberta, passes per davant meu, i em diuen... Tu surts a la ràdio, no? A Ràdio Estel, no? Dic, hòstia! Sí! Dic, que escolteu Ràdio Estel. Diu, sí.
Però no li diguis aquest renex, eh?
Bueno, jo, sí, els cuiners ja ho sabeu, que som així mal parlats.
Cremo. Bueno, i què?
I res, molt contents, sí. No, si veniu algun dia, no us talleu, no passa res. Podeu, m'encanta saludar-vos. I us firmo les calces, si cal.
Home,
no passa
tu
res.
Calla't, firmar les calces.
Veus?
Déu-n'hi-do. Però i els convidé a algo.
No, jo firmo calces i ja està.
No, home, no, vaig firmar calces. Va, passa, passa, que si no... moltes gràcies per aquesta coc de cirera. Com li has dit, tu?
Coc de cirera.
Coc de cirera. Boníssima. Ejar, que no pateixis, que t'ho fem arribar.
De seguida.
Sí, bueno, jo ara, més que res, Pau, ara quan surtis, si vols em fas un truc, ja et dic l'adreça, perquè val. Arribis al lloc que toca.
No, jo pregunto a Terrassa. Escolta, amb la Marta on està? Ja segur que, segur que et coneixen.
Sí, ja ens coneixen, ja ens coneixen.
Que aniràs l'Ostrell,
amb...
no?
Que aniràs
amb... L'Ostrell és de Sabadell. Ah,
no li diguis això.
Hòstia.
No. Ai.
El Xavi Hernández, pobret. Estem una mica de dol, els terrassencs.
Sí, noi. Bueno, sort que et tenen a tu. Escolta, que aniràs amb bici? A veure la Marta.
No, amb moto.
Moto.
Soc un gandul.
Ai, no. Compte, eh?
Gandul.
Ai, sí, no diguis això, Marta. Marta!
Una abraçada.
Vinga, escolta, no despensis per si de cas.
No, que ara parleu d'esport, ja saps sí. Que m'interessa a mi.
Per això, vull dir, tu no et despensis. Què ha passat, noi? T'ha caigut... Què t'ha passat?
No, és que tinc el casc. És que tinc el micro.
El casc. He creat un artilugi. Fa mitjoneta estàtic amb casc, eh? Això sí que és, eh?
Bueno, pobra, amb precaució, perquè, clar, pobreta, l'anem desfabricant, a la Marta. Ja fas bé de protegir-te.
De construcció.
He creat un artilugi, companys, que ara us faré una foto que tinc el casc, el micròfon, a dins d'una mena de got de vidre. Una cosa perquè s'aguanti.
Necessitem una imatge, això, eh?
És meravellós.
Li passa.
Va, fins ara.
Li passarem en Candy. Vale, Jarque, fins ara. Fes un alt timbre, si vols parlar.
Molt bé.
Què?
Què?
Fins aquí?
Fins aquí.
Setmana que ve, tens tema o no?
No, tenia un i la mama m'ha dit, no.
Què t'ha dit la mama? Això m'interessa.
Perquè deia, Albert Cox diu, dos dies seguits de fruita, no pots fer dos dies seguits de fruita. I aleshores m'he de buscar la vida.
Bueno, segur que et serà fàcil de trobar-la.
Sí, sí.
Pau Gascó, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
7 minuts que passen de 5:45 de la tarda, recta final entre el Francisco i la Jarque, que la tenim, ja sabeu, en bicicleta estàtica avui en el Dia Mundial de la Bici, i entrarem de però directes, res i curt, Paula, a la tertúlia esportiva. Verdures i els fesols. Sóc un cuiner que remena les cassoles. Faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits. Les cassoles en el...
Ràdio Estel.
Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de 12:45 del migdia a la caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Que és tard, 5 minuts i 6:45 de la tarda. Si la setmana passada celebràvem aquesta tercera Copa d'Europa del Barça femení, avui no podem evitar parlar de la famosa 15a Champions. Famosa. Qui ha fet aquest guió? Francisco.
Ja, és que a més, ara em demanaves talls. Mercè,
no cal.
Ja, és que just avui
sí.
No sé què dir-te.
Ja.
Els oients ja saben el que ha passat. Ja sabíem el que passaria, de fet. No, en parlem perquè som professionals i n'hem de parlar, però...
Vaig veure l'Ancelotti, perdona que et digui.
Sí?
Ja sé que tu... Bueno,
no, mira, aquest home no em cau malament.
No et cau malament, eh?
No.
Bueno, ballant bastant, celebrant el postpartit.
És que...
No m'ho esperava, també t'ho haig de dir.
Aviam, aquest home ara mateix és l'entrenador més Champions de la història del futbol, eh? Sí, vull dir, una mica content pot estar-ho.
Sí, bé, és el que deia el Francisco, que sempre realment és un guió que sempre acaba igual, el Madrid guanyant, però és que si això no fos prou, els companys de Mundo Deportivo informen que aquesta nit Kylian Mbappé podria fer oficial el seu fitxatge pel Club Blanc. Ja ens podem anar preparant i calçant per l'any vinent, no passa res. D'altra banda, Francisco, el Barça de bàsquet perd el tercer partit de play-off per la final de la Lliga Endesa, davant de la terra rival, tancant així una temporada en blanc.
T'ha agradat?
Sí, home, sí, marca de la casa. I a l'Espanyol, això m'ho has d'explicar, a mi, l'Espanyol, eh?
L'Espanyol aconsegueix plaça pels play-offs d'ascens a primera i es jugarà el passi a la final amb l'Sporting de Gijón. Val? És una cosa enrevessadota. Si vols te'n faig 5 cèntims ara mateix, mira.
Sí, perquè o sigui, m'ho ha intentat explicar el Ferran aquest matí i em diu, Mercè, és complicadíssim.
Jo porto tot l'any intentant no desgranar i puc dir-te ara mateix, a juny, que més o menys ho tinc. Mira, el Valladolid i el Leganés, que són primers i segons de la Lliga Hypermotion, que seria la segona de tota la vida,
sí,
ja han certificat el seu passi a primera, són equips virtuals de primera divisió. Val? I el play-off enfrontarà el Real Oviedo, que és sisè, amb l'Eibar, que és tercer, i l'Sporting de Gijón, que és cinquè, amb l'Espanyol, que és quart. Partits d'anada i partits de tornada. Els guanyadors d'aquests dos partits s'enfrontaran en una final i el que resulti guanyador serà el tercer equip de segona que pujarà a primera. I que, tot i ser extremadament culer, et diré que espero que sigui l'Espanyol.
Pues això
t'ha quedat clar?
No, sí, bueno, mig. Saps què fem? Preguntem-li a Minguella.
Home...
Josep expert. Maria Minguella, exacte, expert i representant de jugadors de futbol, imita Blaugrana. Minguella.
Digue'm.
Molt bona tarda.
Bona tarda. Us estava escoltant, eh?
I què? Explica'm, sisplau. O sigui, el Francisco ho ha explicat molt bé, però...
El què?
El de l'Espanyol.
L'ascens als play-offs, aquests play-offs estranyíssims, Josep Maria, que ningú sap com funcionen de segona, que deixa'm dir que enfronten equips històricament de primera. Com són l'Oviedo, l'Eibar i l'Sporting de Gijón i, en aquest cas, l'Espanyol. Equips que han estat històricament a primera divisió i que continuen cada any batallant per les primeres posicions de segona.
Bueno, perquè futbol, com a moltes coses de la vida, el que fa les coses bé pues tira amunt i el que les fa malament tira avall. És a dir, per exemple, el Màlaga està en una categoria inferior amb aquestes que esteu dient, el Màlaga. I el Depor estava també allí. I el Recreativo de Huelva també allí. I parlo d'equips que fa uns anys semblava que eren intocables, eren primeres figures. Però què? Què va passar? Que han vingut altres entitats que han fet millor les coses, han comprat millors jugadors, han sabut vendre tot això i han anat desplaçant uns als altres. El Saragossa va guanyar una recopa i aquest any una mica més baixa de categoria. Clar, llavors, això ens trobem ara aquests equips que estan aquí sis, de tal, i d'aquests dos, sembla que són quatre, doncs, tres es quedaran a segona.
Exacte.
I hauran de passar un altre any d'això de segona. I el quedar-se a segona l'any que ve, el qui sigui, no garantitza que d'aquí un any estaran a primera. Si no fitxen bé, si no tenen sort, si no tenen un bon entrenador, si tot això, doncs, si passaran temps. De prova ja et dic, el Màlaga, el Recreativo, el Córdoba. Córdoba, me'n recordo jo, aquell partit que vam fer Córdoba-Barça, que vam perdre pràcticament una lliga allà, una actuació del Pasqual Tejerina horrorosa, que Pasqual Tejerina era l'àrbitre, i vam perdre. I ara el Córdoba està immerso en les categories inferiors. Bueno, sí. Sempre és el mateix. És el mateix que el Barça i el Madrid. Un fan bé les coses deportivament, I guanyen i tal. Els altres no les fem bé i bueno, i diem que la culpa és de que feia calor, feia fred...
La gespa...
El terreny de joc estava malament, bueno, ja feia molt vent, vent se'n pot inventar el que sigui, però la feina ben feta i la gent que treballa bé, al final... té èxit, amb tot, en un futbol. Tota
en general. Ara em fas el passe de gol parlant del Madrid, si us sembla bé. També presentem a l'altre mite del barcelonisme, Búfalo George, propietari de la bodega Papeta al barri del Ferró. Búfalo, ets per aquí.
Bona tarda.
Com estàs?
Sí, sí. Com estic? Pues escafat.
Tocat. Bufalo, ànims.
Sí, però ja ho sabíem, ja ho sabíem.
Tot. Si us sembla bé, ventilem aquest tema primer, que és el que fa més mal, que seria la Champions, n'hem de parlar. I començo per tu, Bufalo. Vas obrir la papeta per donar el partit?
Definitivament no vaig obrir i em va trucar molta gent, eh?
Ah, sí? Veus? Clar.
Ja li vaig explicar que no obria perquè era antimadrid i sabia com acabaria el partit.
Vas renunciar a fer negoci per principis, eh?
Vaig renunciar a guanyar calés, a obrir el meu bar, perquè sabia que la cosa acabaria per...
No tenies cap esperança, amb el Borussia?
No, una remota. I mira, et dic una cosa. Amb el cas que hagués guanyat el Dortmund, aquest dissabte hagués repetit el partit.
Què vols dir? Que les entitats supremes no ho haguessin permès, això?
No, però si guanya el Dortmund, jo aquest dissabte que ve repeteixo el partit...
Ah, vale, tornes a obrir i el poses. Val.
Però, Bufalo, jo no sé, però és que aquí l'estudi ho hem d'explicar. Hi ha una llum que està fent pampallugues amb això que estàs dient ara mateix.
Sí, sí. Vull dir... Fenòmens paranormals.
Sí, no sé jo. A veure, vau veure el partit o no, Bufalo?
Clar,
sí, eh?
Val. Minguella, tu el vas veure?
El Minguella, avui al Mundo Deportivo,
sí.
Si se li donen... Si al Madrid no marques quan has de marcar al Madrid, doncs pues al final ho pagues car.
Ho pagues car.
Està Minguella en un deportiu avui. Doncs pues és així.
Pregunta-li, Minguella.
Clar. No, bueno, és així. Els alemans van tenir un parell d'ocasions, no les van aprofitar, i el Madrid, quan les va tenir, les va posar dintre, ja està. I això no va...
És així de fàcil.
Això va per gols.
Mira, jo us explicaré molt ràpid. Vaig posar la ràdio només un segon. El segon just que el locutor deia n'han tingut dos de seguides i no han marcat, i vaig apagar. Vaig dir, ja està. O sigui, palmaran 2-0 segur. Com us expliqueu aquest gent competitiu del Real Madrid que és capaç de patir durant 75 minuts i apreta les dents als últims 10 minuts finals, te'n fa dos i s'endú la 15a Champions? Josep Maria.
Bueno, home, són molts anys d'experiència. Vull dir, el Madrid no acaba d'arribar amb aquesta competició ni acaba de dir, hòstia, com funciona això? No, ja sabien que els alemans tenien un potencial ofensiu important, que són gent de gran físic, que no tenen un golejador, perquè un dels problemes dels alemans és que no tenen un golejador d'aquells que resol les paperetes. La prova és que han quedat tercers o quarts a la Lliga Alemana. Han fet una gran Copa, una gran Champions, però no són un equip. Clar, aquest negoci, jo sempre dic negoci entre cometes, el resolen els que fan gols, tot el demés. Els periodistes, els comentaristes, els entrenadors, els presidents, això són bla, 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 bla. Al final el que resol això és el que la toca i la fot dintre. I per això els grans jugadors són els revalorats. Digue-li Kubala, digue-li Di Stéfano, digue-li Messi, digue-li Hugo Sánchez, digue-li com vulguis. I el Madrid té d'aquests jugadors. El Madrid no necessita gaires ocasions per fotre dos o tres gols. Per què? Perquè té el Vinícius, perquè té el Kroos, perquè té alguna vegada el Rodrigo. I inclús van fer una cosa que demostra el gran entrenador que és i el ben preparat que estan, que ningú ho diu, però bueno, això és igual. El primer gol del Madrid és amb un córner.
Sí, Dani Carvajal.
No, i el Carvajal és alt com jo, que vol dir que va ser un 60. I fa un gol a l'altre costat d'on juga ell de cap.
Sí.
Amb una jugada estudiada perfectament, sí, sí, que els alemans encara no l'han entès. És a dir, el lateral dret del Madrid fa un gol en posició d'esquerra, a l'altre costat, de cap. No en queda 1,90 m. Bueno, totes aquestes coses és feina, és treball, i és el fruit d'això, res més, ja està. Llavors, quan tens aquest tipus de jugadors, és quan vas decantant partits, un dia i un altre i un altre, i per això el Madrid els últims anys pues, està on està.
Perdoneu, però en aquest primer gol, Minguella, Uri, a Bufalo, no hi ha un jugador del Madrid que la toca... Sí, no, és que ara no sé si va ser el primer o el segon gol, que la toca, però molt lleument, no sé si era l'Hummels... No, ara...
Estàs parlant de potser una
no,
acció il·legal?
No, però no sé si és el primer gol. Us hi vau fixar vosaltres o no? En aquest... Jo diria que va ser el primer gol de cap,
Entra el Kroos i el Carvajal remata.
Directament,
Yeah.
Amb la mà, un defensa, però bueno, ja era gol.
Ja, val.
Té tota la raó. quan veus el Madrid marcar aquest tipus de gols, dones compte de que hi ha una tàctica, hi ha un estudi, hi ha una feina feta entre setmana, que, per exemple, el Barcelona no existeix. No veuràs mai un gol igual que aquest amb el Barcelona. No sé si és que no ho practiquen o... No se sap, no deixen mirar-ho, però estic segura que això no hi ha tàctic.
N'hem vist algun de córner rematant, com es diu, el jugador danès Christensen, o inclús Araujo, però sí que és veritat que la tàctica ha brillat una mica per la seva absència en el cas del Barça. Ara m'ho deixeu una mica en safata, perquè us volia preguntar. Carlo Ancelotti és l'entrenador amb més copes d'Europa, en porta 5 ja, i Pep Guardiola en té 2. Seguim pensant que Guardiola és el millor entrenador del món, o es demostra almenys per números que Carlo Ancelotti el supera?
No, això no es mereix per títols.
No,
Vull dir, mira, això de millor entrenador... una cosa és que dir qui té més títols. Millor entrenador, no hi ha una vara que pugui assenyalar aquest o aquest. Una vegada això ho discutíem amb el Johan, que era el més llest de tots, i jo li discutia, ho passava molt bé. Jo dic, oye, Johan, jo el dia que te daré el títol de mejor entrenador del mundo és el dia que hagas campeón al Cádiz.
Ara.
I el tio no va tardar ni una dècima de segon per dir, això és impossible. I dic, com ho és impossible? Sí, nunca entrenaré al Cádiz.
Ja. Yeah.
Aquí està la gràcia. Nunca entrenaré al Cádiz. Aquí, a quins equips han entrenat aquests entrenadors? El Guardiola, el Xerrón...
Sí, estem parlant de Milan i Madrid en el cas d'Ancelotti, que són les 5 Champions que té, i el Guardiola, doncs...
El Barça, el
Bayern...
El City, fitxant jugadors... No li treus mèrit a l'entrenador, però no hi ha manera de valorar-ho. Llavors, agafes a qualsevol d'aquests entrenadors, l'Angelotti, i el portes al Jerez, i segurament el Jerez jugarà millor del que juga ara, però no serà campió d'Europa, segur que no.
Ara, tu també ho comentaves, però, o almenys lloaves la tasca d'Ancelotti, que s'ha dit d'ells que sempre és com un gran gestor de vestuaris, però és un entrenador, diguem, que no destaca pel joc dels seus... dels seus equips.
És un home que ell sap com té de jugar la seva plantilla, és un home que dona tranquil·litat als jugadors, no pressió, això és molt important, tranquil·litat. Un senyor que surt sempre amb el mateix traje i amb el mateix jersei.
És garantia.
I que vagi masticant xicle, m'entens? És a dir, és un fenòmeno.
Perdoneu, i vosaltres, Minguella Bufaló, Uri també, el voldríeu pel Barça, l'Ancelotti?
Ostres, és que a mi, és el que et deia, no és un entrenador que m'il·lusioni especialment, sí. Però clar, s'ha demostrat que és efectiu. No sé què dir-te.
Què diu el Minguella?
I no faria res.
El Bufaló.
Ah, mira'l.
Què diu el Bufaló?
Que no li faria res.
A mi els grans entrenadors que són bons pel Barça, també, sí. No m'importaria gens que mira. Ho tingués.
Estàs il·lusionat, Bufaló, amb en Hansi Flick?
No, és una pera per obrir, no... Però allà ens vam equivocar en el seu moment. Tenia que haver vingut al Márquez. Jo vaig veure el dissabte el partit del Barça B a Camp de l'Eivissa. Escolta'm, i va portar l'equip perfectament i van guanyar el partit. I després van aguantar que no els hi marquessin durant mitja hora. Escolta'm, a la tasca...
Bueno, però això de l'Eivissa, Bufaló, això de l'Eivissa és per anar a passar vacances. Es pot passar-s'ho bé.
Malament que ha fet.
Tots els respectes als jugadors de l'Eivissa, vull dir, està bé, però...
Tu estàs il·lusionat amb en Hansi Flick, Josep Maria?
No. Bueno, espero... Jo li desitjo el millor i que ho faci bé, però si no li porten bon material... A mi la pregunta és, com és que un entrenador de nivell portava més d'un any i mig sense equip?
És que aquesta és la pregunta que ens fem tots,
sí,
Josep Maria.
Vull dir, però normalment, a veure, hasta el Mourinho, que està com jo, vull dir, per anar ja al d'això, encara l'agafen a Turquia, encara el reben 70.000 persones i tot això i tal, m'entens? I un entrenador que porta un any i mig a s'entrenar, nano, algo ja, tant de bo m'equivoqui, però, en fi...
Per anar acabant, em consta que vau veure el bàsquet, no? Sí.
No, dic, segurament el Piti Sahavi, llavors ja la cosa canvia, I llavors ja s'entén més tot,
Què vols dir?
Bueno, veig que el Piti Sahavi ha abordat el Lewandowski, el Piti Sahavi es va dir, s'ha publicat, i no s'ha desmentit que és soci en una societat amb el nostre estimat president a no sé quina illa d'aquestes d'aquí del Mediterrà, ara me'n recordo, una illa d'aquestes, Malta. Vosaltres penseu que el Pini Sahavi...
Ja... La gent, eh? Estem parlant de la gent.
No, li va portar la carta amb la porta l'any 2003 dient que el Manchester United estava disposat a vendre el Beckham, que això li va donar la volta i va fer guanyar les eleccions per damunt del Bassat. Mm-hmm. I el Beckham feia 6 mesos que havia firmat pel Madrid.
Sí.
Entens? Dic, clar, amb aquest historial... Entens? Vull dir, què vols que et digui? Estem en mans de qui estem i aguantem. No és normal que fa calor i aviat vindrà l'estiu.
I realment no podem donar masses bones notícies tampoc amb el bàsquet. Em consta ahir que els dos va veure el tercer partit de les semifinals de la Lliga Endesa de bàsquet, que enfrontava el Barça amb el Real Madrid, i que es va saldar amb una victòria ajustada dels blancs per 92-95. En parlem breument, si voleu. Una temporada en blanc és el darrer fracàs de la secció de bàsquet, i ja sona que Roger Grimau podria perdre la cadira. Tu, Búfalo, com a expert en bàsquet, que em consta que ets... vas veure el partit?
Totalment. Destitució.
Sí?
Home, Búfalo, vas fort,
directament,
eh?
Sí.
No sap portar... No, és que li dic el mateix, Xavi, vull dir... No sap portar el partit, no sap portar el partit ni tota la temporada.
Mira...
Apareixen i tornen a aparèixer. I, escolta, si el Bagni, el negre aquest, el Bagni, que està lesionat de l'esquena, està fotut, pues, tio, pues fitxa'm un altre. Però, m'entens o no? No pots intentar guanyar una lliga o tenint un tio de 2 i pico metres sense jugar, pues fitxa un altre si està lesionat. És que no.
No
el posava. No.
Acabem amb 1 minut 30 segons. Els dos noms que sonen més són Jack Alakovic i el retorn de Xavi Pascual. Búfalo, amb qui et quedes?
Alakovic amb els ulls tancats, que ja ha jugat al Barça bé, coneix la gent. Suposo que fotrà gent jove. És que no hi ha ningú del Barça de filial que puja el primer equip, els han tret tots de damunt. I després criden al Pauli, que no sé on estava jugant, que fotia 20 i pico punts, aquí és que ni juga.
Clar.
Això és a l'entrenador que li agafen neures.
No ho arreglarem avui, això,
Mira,
Búfalo.
Tens tota raó. Minguella, Búfalo, fins dilluns vinent, que no tenim temps per més. I ja ho intentem arreglar la setmana vinent.
Ja ho arreglarem, segur.
Això. Va, adéu, eh? Adéu, Minguella, adéu, Búfalo. Vinga, adéu. Ai, Francisco, què? Donem per rematat, això?
Ens ho hem tret de sobre.
Vinga, ens ho hem tret de sobre. I ara arriba l'Ignasi Miranda, amb el Sense Distància. Que vagi molt bé. Fins demà, 2 a 3.